El sotsinspector Manel Rodríguez va ser nomenat cap de la comissaria de Sant Cugat dels Mossos d'Esquadra el 2018. Venia de Rubí i situava com a principal eix d'actuació a la ciutat fer front als robatoris amb força als domicilis. Ara es jubila i fa aquest balanç d'aquesta etapa.
La meva arribada va estar motivada per la situació que en aquells moments vivia la ciutat pel tema dels domicilis, els robatoris, doncs sí. Si en comptes de tenir 700 hem baixat i ara tenim 250, escolteu que és una reducció d'un 67%, un 67%, pues li diria, pues sí, missió complida.
Trobareu l'entrevista íntegra a 3w.cugat.cat. El 2029 se celebra el centenari del naixement de l'artista Josep Grau Garriga. Amb motiu de l'efemèride, el galerista Josep Canals promou una iniciativa per fer realitat l'any Grau Garriga, que reconegui la figura del que considera l'artista més internacional nascut aquí, amb repercussió als Estats Units i Europa.
Ell va ser una figura clau per la transformació de l'art tèxtil i n'hem creat a Sant Cugat un estil propi, amb ell com principal pal de paller.
Canals lamenta que fins al moment no ha rebut resposta ni de l'Ajuntament ni del col·lectiu d'artistes de la ciutat. Un centenar de persones s'ha reunit a l'Aplec de la Salut per gaudir d'un diumenge de convivència, amistat i de compartir taula en un entorn idíl·lic, ple de natura i simbolisme. L'ermita de la Salut, entre Valldoreix i el Papiol, s'ha convertit en el centre neuràlgic de la jornada, on s'han reunit petits i grans i famílies que han volgut reforçar lligams. Activitats infantils, la ballada dels gegants, les sardanes, la cantada coral i un dinar de carmanyola han estat els actes més destacats de la jornada. L'espectacle inaugural del 24è Festival Nacional de Poesia Sant Cugat arriba aquest dimarts, 15 d'octubre, sota la direcció de Jordi Bosch. El Sant Cugatenc presenta la proposta Salvat Papassà i Tastellers, les veus del poble, amb la interpretació de Victòria Pagès i Jordi Buixaderes. El Teatre Auditori serà l'escenari a les 8 del vespre d'aquesta proposta, que compta amb la selecció de poemes per part de Roger Canadell i amb l'acompanyament musical d'Albert Bové Trio en un espai escènic dissenyat per Carles Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Passen 3 minuts de les 11 del matí. Obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dilluns i la secció de literatura que encetem de seguida. Parlem d'una relació sovint tempestuosa, però també inspiradora entre l'alcohol i els escriptors. L'alcohol ha estat per a molts autors una font d'inspiració, però també una arma de doble tall. Per parlar d'aquest tema ens acompanya en Roger Grífols, llibreter de la Salvatge Llibres, que ens ajudarà a explorar aquesta relació tan complexa. Roger, molt bon dia.
Molt bon dia, igual hora.
I benvingut.
I vinc amb una ampolla d'aigua.
I vens amb una ampolla. Bé, tots tenim aigua, així que podem fer un brindis al sol, si voleu.
Jo li he preguntat si allò era ginebra o vodka o algun alcohol transparent per posar-nos en sintonia amb el tema, però no.
Són les 11 del matí.
Són les 11, exacte. No, potser ens ho mirarem en la llunyania, però ho explicarem perquè són coses que també cal recordar, no?
Ara en parlàvem, fèiem, Carme, la presecció, la pretertúlia d'aquesta relació amb el Roger, perquè els orígens d'això no són pas d'ara.
No, jo, de fet, penso que és tan antic gairebé com l'espècie humana. Diguéssim, la humanitat, d'alguna manera, sempre ha buscat o ha tingut aquesta inquietud de experimentar una mica amb tot allò que li podia obrir una mica les portes de la percepció, que deien. I jo crec que des del... No hi ha, diguéssim, tribu o cultura que no hagi treballat, diguéssim, aquesta relació.
Hi ha l'antiga Grècia, no?, amb el vi.
Sí, correcte. Sí. De fet, un dels déus més venerats dins la tradició diguéssim, helènica romana era el
Baco, no?
El Baco i el, sí, el Baco i el Dionís, que es deia. Llavors, tot aquest, tota aquesta festivitat, aquesta relaxació, aquesta relació amb el vi, deixar-se anar, tot això ja, ja ve des de, bueno, des d'aquella època, diguéssim. I sí que és veritat que hi havia autors tan reconeguts com Epicur que deien que s'havia de tenir una mica de compte amb l'aproximació a l'alcohol o al vi, perquè, clar...
També avui aixecava que... el braç, no?
Clar, de dir, compte, que això és
escolta, molt... Escolta, que potser en aquest capítol podríem ampliar el ventall i no quedar-nos només amb l'alcohol, sinó també amb les drogues, no? Perquè...
Ah, per suposat, sí, sí. Sempre hi ha hagut... Bueno, de fet, les drogues sempre han estat també d'alguna manera presents. El xamanisme, podríem parlar, clar, això seria gairebé antropologia, però... el xamà, el paper del xamà dins les tribus, per exemple, ha sigut molt important. Era, manera, era el que gestionava una mica tots aquests viatges lisèrgics i tot això. I, de fet, era una experimentació constant i permanent de, per escapar-se una mica també del... per explicar una mica el món en què estem tots circumscrits, diguéssim. Suposo que ens ho fa una mica més, no sé si fàcil, però aquesta manera de poder... diguéssim, destorbar una mica el cervell i, i tenir unes altres percepcions, doncs suposo que és temptador per això.
La Carme ho deia al principi, eh? I tu en el correu, quan triàvem la temàtica de la secció, em deies, no? Aquesta relació, com ho deies?
Malsana, no?
Malsana, sí. Però fructífera, no? Sí. Teníem les dues bandes... Jo no sé si, Roger, tu et sembla també, i Carme, que potser fins i tot s'ha arribat a romantitzar, a idealitzar aquesta sí. idea de l'escriptor... I parlo d'escriptor, després parlem d'escriptores, però crec que en genèric i com
i artista,
tota...
I artista, i t'ho podríem també
exacte,
sí. ampliar al món artístic, clar, sí.
Turmentat,
sí, segurament.
Amb la beguda,
segurament
amb les drogues...
També, segurament sorgeix també del segle XIX, tots els poetes francesos, per exemple, el Rimbaud... Baudelaire, tot això, que van experimentar molt amb l'absenta, no? Que li deien la fada verda, que vull dir que van tenir una relació molt intensa...
Molt estreta.
Exacte, molt estreta. I segurament hi ha una part d'aquest romanticisme, vull dir, aquest romanticisme també s'ha anat prolongant al com a mínim tot el segle XX i suposo que fins ara, no?
És que ens ha arribat, no?, també a través de pel·lícules amb, sí. que ens parlen de la vida de l'escriptor o amb les mateixes obres literàries, no? Sí. Aquesta imatge d'enfrontar-se al full en blanc de l'escriptor amb el whisky, amb el que fos, no?
Sí, també hi ha una part de... Penso que, diguéssim, que l'artista en general, bueno, en aquest cas concret és l'escriptor, però hi ha aquesta manera, que hi ha aquesta visió de que no encaixa molt en la societat o en la convencionalitat, no? Les convencions socials que se suposen que s'han d'adquirir, diguéssim, i és aquest viure al marge una mica, viure en la marginalitat, en el sentit de no sortir una mica del ramat.
De la norma,
i,
no?
Sí. I tenir una vida una mica al marge del que se suposa que ha de ser, no? Això d'anar a treballar, família, no sé què, no sé quantos, una vida ordenada, doncs ells suposo que aquest desordre també l'han, bueno, han fet bandera d'això, no?
Empeny, sí, una mica cap a...
Sí, és gent que suposo que ha tingut una... Sí, no por, però vull dir que no han volgut acatar una mica aquesta manera de viure i s'han dedicat a això, una mica a viure a un altre nivell, diguéssim.
En un altre estat. No sé si hi ha diferència també entre l'escriptor que necessita com a condició sine qua non l'alcohol o les drogues per treballar i ser creatiu, i el que ho utilitza com una porta, una ajuda, no? Potser també són dos nivells diferents.
Sí, també d'això hi ha un debat bastant interessant. Clar, sempre hi ha la percepció aquesta que l'alcohol o les drogues són creatives, no? Però hi ha qui diu que, especialistes, que tampoc es ben bé així. Vull dir, el que et donen aquestes substàncies és que et relaxen una mica la...
O sigui, et descohibeixen, potser?
Et desinhibeixen. Però no vol dir que, per exemple, tu, perquè et fotis... Bueno, perdoneu. No, perquè et prenguis una ampolla de whisky o altres drogues, no vol dir que tu siguis creatiu per ser, sinó que la creativitat ja existeix d'alguna forma. Però potser sí que el...
Et deixes anar.
Et deixa
sí,
sortir,
et deixes anar no? I surt aquesta personalitat creativa, doncs aflora, diguéssim, d'alguna manera. Però no, qualsevol vídeo. No vol dir que ara algú que ens senti, que digui, mira,
no.
Em prendré dos ampolles de whisky...
Com si fos màgic,
i guanyaré el Nobel.
I em donaran el Nobel.
No és la poció màgica de l'Astèrix, vull dir que no et fa ser savi.
Que no ens malinterpretin, eh?
Però sí que és veritat que a l'explorar amb altres... clar, amb el, diguéssim, l'explorar amb aquest tipus de coses en altres estats, concretament, si és correcte, doncs segurament sí que hi ha una part d'això, però bueno, no vol dir que per ser creatiu hagis de fer aquestes coses.
Si pensem en alcohol i sí. llibres, jo crec que hi ha alguns autors que ens venen sí. al cap, hi ha, no sé com dir-ho...
Sí, i amb el que deies abans...
Políticament correcte, no?
Sí, però... exacte. Hi ha, per exemple, això, autors que directament, diguéssim que el... havien d'estar tota l'estona bevent, pràcticament. Vull dir que era, no és que fos un mitjà, sinó que era una meta, diguéssim, uh-huh. l'alcoholisme. I el cas, segurament, els més coneguts, a part d'aquests, els poetes aquests romàntics, que acaben tots bastant destrossats, el paradigmàtic, la gent quan parla d'alcohol i literatura pensen molt en l'Edgar Allan Poe, que directament aquest veia visions ja i es va morir de delirius tremens, diguéssim, directament de tant de l'abús que li feia el...
a l'alcohol.
Sí, tot i que és veritat que gràcies al alcohol també tenia aquesta, segurament aquesta part fosca i aquesta part tan imaginativa també era, en certa manera, producte d'aquesta vida que tenia.
Hi havia d'altres...
Sí, no, és que és curiós perquè, clar, això no és una apologia ni molt menys, eh? Són dades. Vull dir, es diu que de set premis Nobel americans, nord-americans, 5 eren alcohòlics,
70%.
Sí, i el 70% dels premis Nobel, en general, havien tingut problemes amb l'alcohol, vull dir que... o altres substàncies, vull dir que... També
però des d'aquí nosaltres fem una crida a trencar ah, sí, no, aquesta clar, relació clar. Malsana, eh?
No, i és veritat.
Estem home, repassant... es pot estar molt lúcid estem... i fer una...
Clar, estem repassant la història.
Una gran obra.
No, o sigui que... hi ha exemples també de gent que ha superat aquestes... Vull dir que, per exemple, sense anar més lluny, l'Stephen King, que és un mm-hmm. autor... que ha vingut milions i encara escriu.
Escriu un llibre per any, és molt
sí,
metòdic.
Aquest sí que va tenir una època molt destroyer, diguéssim, però fa més de, no sé si més de 30 anys que no prova cap mena de substància ni alcohol.
Em sembla, no?
Sí, aquest, és aquella... sí, aquest no se'n recorda que el va escriure, diguéssim. Per sort, per gràcia, és un llibre que no recordo haver escrit, imagina't com devia
quins
anar la criatura.
Nivells.
Sí, però ara porta la tira i encara continua bevent. Ai, continua escrivint.
Ja no veu.
No, ja no veu, perdó. Continua escrivint, continua tenint èxit, continua escrivint bé. També hi ha el James Ellroy, que va deixar totes les drogues i tot l'alcohol als 30 anys, i també és sobri i també continua escrivint.
I són prolífics.
És prolífic, i són bons. I no,
i l'obra és de
no,
qualitat.
No vol dir que ara no fem aquesta associació tampoc, perquè tampoc és així, no?
Hem parlat de molts homes. Sí que bé que és veritat que per la cultura patriarcal que tenim, els escriptors que tenim, no? Doncs hi ha molts més homes que dones almenys coneguts. Però hi ha alguna dona que també se li atribueixi aquesta relació amb
sí,
l'alcohol, amb la creativitat?
Sí, sí que hi són. Per exemple, Dorothy Parker, també la Patricia Highsmith, també és bastant coneguda. I també aquí l'Anna Maria Matute sempre s'havia dit que també que era bastant aficionada. Però bueno, no...
Ara m'ha caigut el Platero i jo m'ha caigut.
Ah, bueno, però... No, potser amb certa moderació. Però jo crec que també això ve segurament... Perquè, com tot, té un pòsit també sociocultural. I segurament no estava tan ben vist que una dona, per exemple, begués... o que públicament digués que bevés, o que en públic...
Vull dir que quelcom també... reservat a l'home, no?
Exacte,
com
el fumar, tot això. Són coses que segurament... potser ho feien més d'amagat, o potser no es deia tant, o potser sí que eren més sanes, però potser també té aquest pòsit de... diguéssim, de sociocultural.
De masclisme intrínsec.
Sí, de que no? Quedava malament una dona en un bar, bevent i no sé què, que la... Clar, associaven també altres... Suposo que sí, va a un bar sola i veu... i fuma ja, vés a saber que tot aquesta, no?, aquest
les etiquetes
sí. que hi ha hagut, que això no és innegable, vull dir que també potser hi ha una part d'això.
De fet, hi ha frases cèlebres
sí,
d'autors sí. que sí, relacionen molt... la seva obra sí. amb la beguda, no?
Són boníssimes, sí, això sí que... Per exemple, el Follner deia la civilització comença amb la destil·lació, o sigui, directament ja dic una frase d'ell. Llavors hi ha el Hemingway, que aquesta frase és interessant perquè... Ell era un gran bevedor, però ell era suficientment lúcid per deia la frase, escriu borratxo, corregeix seré. Ho ha dit a seré, diguéssim, com dient. Ell escrivia aturrat i l'endemà...
necessitava mirava, la revisió.
Segurament el 80% ho tirava a les escombraries, perquè deia, ostres, què estava passant aquí? Però vull dir que aquesta també és bona. I també hi havia un altre bevedor també intens, que era el Charles Bukowski, que deia... que utilitzava l'excusa aquesta, que deia, si et passa alguna cosa bona, veus per celebrar, si et passa una cosa dolenta, veus per oblidar, i si no et passa res, veus perquè et passi alguna cosa.
Clar.
Vull dir que sempre...
La qüestió sempre és estar acompanyat sempre.
Sí, sí, fa una ampolla, sí, sí.
Sí. Per tant, hi ha un component altament social i cultural, també, en aquesta relació de l'alcohol i la vida i la creativitat.
Sí, sí, que hi és segur, sí, sí, per suposat, sí, sí. Que això és el que dèiem, no? L'haver de, diguéssim, sortir una mica d'això del que et deia, de la quotidianitat, del... O sigui, el veure es veia com... No com tant esnobisme, sinó com... Era una manera també d'escapar-se una mica de la realitat i de crear-te, diguéssim, viure una mica al marge una mica de la societat, del moment.
Al final, el conflicte, no?, també és un punt per la creativitat.
Sí, sí, clar, clar.
Molts autors i autores, no?, aprofiten una mala experiència, un conflicte, com a font d'inspiració per explicar les seves històries.
I també és veritat que... També, bueno, això deia l'Scott Fitzgerald, que també deia que has de veure perquè et passin coses, no? Era com que... És veritat que si estàs a casa, segurament tancat, fent una vida molt samaritana, sense tenir cap mena de...
L'ordre, no? Que
clar, vull dir, o tens un món interior molt, molt bèstia, o clar, segurament si surts això, i et vas movent i vas coneixent personatges i vas a aquests llocs, segurament tindràs més material per escriure després
tu. Per explicar.
Tu, dic jo, eh? Però bueno, també ja suposo que hi ha gent que té un món interior tan ric que no li cal, que és el que dèiem, no? Però molta gent sí que l'ha fet servir tot això per, diguéssim, com un mitjà de transport per explorar nous mons.
I tu que treballes molt vinculat amb els escriptors, amb el món editorial, creus que això està canviant? Si comparem amb els escriptors i escriptores d'ara amb els de finals de segle passat, per exemple,
suposo
o, almenys,
que,
o potser no
suposo
està
està canviant el rol. Suposo que ara, suposo que cada cop més la gent és, en general, és més conscient del perill, no? I de les conseqüències de tenir una vida desenfrenada en aquest sentit. I segurament sí que segurament ha canviat una mica la percepció. Jo tampoc em moc tant en aquests nivells de conèixer la faràndula, diguéssim. Però, clar, jo crec que no arriben als nivells dels tòtems aquests del segle XX, que eren, bueno, que podien ser autènticament animals, com una mica també com les estrelles del rock, no?, dels 70, que dius que, bueno, no, que ara es deu donar també, però no m'imagino un Keith Richards actualment, per exemple. O això, un Edgar Allan Poe, un Bukowski. Costa més de veure, segurament.
No, socialment potser també...
Clar, socialment està més penalitzat.
Canviat,
sí, suposo que està més penalitzat.
Els missatges són diferents.
Sí. Clar, Bukowski et va aparèixer, per exemple, als anys 70, a un programa de televisió francesa molt conegut, molt, molt cultural, completament torrat. Segurament ara, si sortís, no sé si li jugaria una mica en contra. Es faria viral, segurament, però bueno, clar, segurament també li jugaria una mica en contra per tal com estan les coses avui en dia, que tampoc... No és que s'aposti per fer una vida molt casta en aquest sentit, però suposo que sí que la salut, la gent, a nivell social almenys, està més, hi ha una preocupació més global per aquests temes, vaja.
Per tant, si es manté, que segurament ha anat una mica més a la baixa per aquesta conscienciació que tu comentaves, segurament es manté en l'anonimat, no?, en la privacitat.
Sí, segurament, si es dona, sí. Jo et dic que això sí que no em moc en aquest cercle d'autors, diguéssim, que no sé, potser després es posen
bé,
finíssims.
Bé, a casa nostra ara repassaves un munt de noms de la literatura internacional, Gabriel Ferrater.
Ah, bueno, clar, sí.
No cal anar,
sí, clar,
no? Tan lluny,
no cal
per
anar,
exemple.
Bueno, i el Quim Monzo mateix en un programa de TV3 deia que es fotia una ampolla de whisky al dia. Bueno, ara ja ho havia deixat, però... Llavors li preguntava, el periodista li preguntava... Diu, però molt millor, diu, bueno, és més avorrit, que vols que et digui?
Tenia certa nostàlgia.
Sí, sí.
Però, bueno, havia fet la pensada que allò no era, no?
Bueno, clar, és que...
No arribes a bon port.
És caixa o faixa, suposo.
Sí.
Suposo que, clar, hi ha gent que es tira fins al final, sabent potser les conseqüències que té, i hi ha gent que, bueno, que es... Hi ha molts que es van reconvertir, diguéssim, eh? Em sembla el Chandler, que també va deixar l'escriptor de novel·la negra, un dels més famosos que va deixar de veure, tot i que aquest va tornar, perquè amb això que parlàvem de la pàgina en blanc, que també... que l'alcohol moltes vegades s'ha fet servir també com per desencadenant de quan tens una...
Del repte aquest,
bueno, no? Quan tens una... Que no tens idees, que tens un bloqueig. Sí, la, el bloqueig de la pàgina en blanc. He llegit que el Chandler va haver de... Bueno, va haver d'escriure un guió per Hollywood i no li sortia. I portava, no sé si 30 anys. Li portava sobri molts anys. I va haver de tornar a veure per...
Per poder.
Per poder fer el guió.
Front, no?
Per fer
el guió.
Sí, per fer el guió. Després va ser nominat a l'Oscar. Vull dir que, bueno... Que també hi ha casos...
Ho va celebrar després.
Sí, no ho sé, però clar, vull dir que això, que és una pena ja quan ho havies deixat d'haver de tornar.
Sí, home.
T'ho haig de veure perquè vaig acabar aquest guió. Si no, no em pagaran el xec.
Ens quedem amb Stephen King, doncs, que ho ha deixat i segueix sent un escriptor prolífic.
Exacte.
No?
Sí, no, n'hi ha. Vull dir, a verlos, ay, los, que diuen, com les meigues.
Exacte. Però...
Doncs no sé si per acabar volem un brindis? Amb aigua?
Oh, sí, amb aigua, va.
Amb aigua, per favor. Un dilluns a quarts de 12 amb aigua.
Sí, seria començar...
Fem un brindis amb aigua.
Seria començar malament la setmana.
Que és el que toca.
O massa bé.
Si nosaltres també haguéssim de continuar el programa...
Sí, encara us enganxaria la llengua.
Sí, ai, sí. Es notaria massa.
Mira, la Carme ja ve de fer la ruta de l'etapa.
Bon salut.
Vinga, xin-xin.
Salut.
Salut. Doncs,
I beveu amb moderació.
Això. I si us ve de gust escriure, per què no, també? Això del full en blanc potser també és una mica un tòpic que...
Sí, bueno, sí, jo suposo que és el moment, també. Jo crec que sí. El que
sortiu
que,
clar, a passejar.
La pressió del... Clar, no sé, la pressió editorial o la pressió de la feina, no sé com és, però... Sí, és això, jo no sé, jo tampoc sóc escriptor, però si tens...
Sí, fan un encàrrec de 3 llibres,
sí,
no?
Ves a donar un vol, segurament, i trobaràs alguna idea.
Exacte.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, Roger. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins a la propera visita.
Això mateix.
Que vagi bé, Alba. Gràcies.
Adéu.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats, des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se
s'escriu amb Q.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Tenim amb nosaltres un pianista que ja acumula més d'una dotzena de premis i reconeixements. Ha tocat al Carnegie Hall de Nova York, el First Hall de Connecticut i al Monestir de Pedralbes de Barcelona, a l'Auditori del FAC de Terrassa i al Festival de Música de Ripoll, entre molts altres escenaris. Tot plegat és molt lloable, però encara ho és més si tenim en compte que aquest pianista del qual us estic parlant només té 15 anys. Daniel Bartomeu, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Com estàs?
Per aquesta entrevista. Molt bé.
Sí?
Amb moltes ganes, sí.
Més nerviós o menys que quan tens una actuació d'aquestes?
Pues normalment, quan parlo estic més nerviós que quan toco. Em costa més parlar que sortir a tocar en públic, però...
No ho sembla,
però...
No?
No. Bueno, doncs me n'alegro.
Estem parlant d'una carrera sens dubte prometedora com a pianista i de fet ja estàs cursant cinquè del grau professional de piano al Conservatori Professional de Música, el musical de Bellaterra. Com compagines la teva activitat musical amb els estudis? Tu estàs fent quart d'ESO ara, no?
Sí, doncs és una cosa una mica complexa perquè per les tardes he d'estudiar un mínim de 4 hores de piano i després he de fer els deures de l'institut i tot això, però he de dir que m'ajuden molt des de l'institut, el meu institut, l'Angeleta Ferrer, i em faciliten bastant les coses, però ho porto com puc i de moment bastant bé, no em puc queixar de res.
Sí? Et queda temps per tu, per entretenir-te, per esvergir-te, per quedar amb els amics?
Doncs no tinc molt de temps per mi, però el meu temps és quan estudio i quan toco i això per mi no necessito temps lliure, és la meva vida. Les tardes quan toco és la meva estona preferida.
T'ho passes bé?
Sí.
Ho gaudeixes?
Molt.
I escolta'm una cosa, d'on et ve aquesta passió per aquest instrument? Hi ha algun antecedent familiar?
Doncs no, de la meva família ningú és músic, però tots en sabem molt de música i des de ben petit em van posar música des de a casa. Però sí que el canvi, on jo estudiava piano de petit, però com qualsevol nen que pot estudiar piano, però em van portar a veure el que ha sigut el meu pianista referència sempre, que ha sigut l'Evgeny Kissin, i em van portar al Palau, i llavors quan el vaig veure vaig pensar, jo vull ser com ell, i des d'allà, doncs, la il·lusió la tinc, així que...
O sigui que estàs en el camí.
Sí.
No?
Ho intento. Sí, intento estar encaminat.
I quan comentaves abans que a l'institut, a l'Angeleta Ferrer, doncs et posen les coses fàcils, a què t'estàs referint?
Doncs em donen flexibilitat amb els meus temps i, per exemple, quan tinc un concert, per exemple, fa un parell de setmanes vaig fer un concert a l'Ermita de l'Antigua, al País Basc, a Zumàrraga, i la setmana d'abans no vaig anar perquè havia d'estudiar, i ho van entendre perfectament i em deixen flexibilitat per estudiar, i si falto uns dies pues no em diuen res i m'ajuden amb el que poden.
Mm-hmm. Les notes bé després o què?
Sí, ho sí? intentem. Sí, sí, sí.
I els companys coneixen la teva faceta de pianista o...?
Doncs sí, no la coneixen molt perquè quan no estudio intento no parlar massa del piano per també desconnectar una mica, que crec que és important. Però sí, coneixen que toco el piano i que em vull dedicar a això i ho portem bé i sí, sí.
Cadascú fa la seva, diríem,
clar,
no?
Sí, sí.
Vull dir, m'imagino que ells tenen les seves aficions,
clar,
no?
Sí, sí.
Les seves dedicacions i tu tens la del piano. Te'n recordes de la primera vegada que vas veure o vas tocar un piano? Quina edat tindries?
Doncs molt petit, amb un parell d'anyets o tres anyets. Nosaltres de tota la vida hem tingut un piano a casa. I jo sempre sentia cert interès per apropar-me al piano i tocar. I des d'allà, doncs, els meus pares em van apuntar a classes de piano, però en cap moment, quan vaig començar, podria haver pensat pues, que en un futur em voldria dedicar a això.
El piano, qualsevol instrument o qualsevol matèria a la que un s'hi vol dedicar requereix d'estudi, de temps,
sí, sí,
de molt d'esforç, però també s'han de tenir unes habilitats una mica innates, no? Perquè de vegades, per molt que un s'hi esforci, hi ha coses que dius és que no...
Doncs sí, sí, però jo crec que... la majoria del percentatge és les hores d'estudi que li poses perquè, i la disciplina que tens a l'hora d'estudiar, perquè ja si estudies un dia, si no estudies un dia, ja es nota el dia següent que estudies, ja es nota que no has tocat durant un dia, però la majoria de tot això és estudiar i la disciplina i saber fer a casa, doncs saber estudiar també és molt important. Sí, sí.
Abans deien, els pianistes acostumen a tenir els dits llargs, per tocar el piano. Ara?
Sí, doncs hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Hi ha pianistes que tenen les mans molt grans, hi ha pianistes que tenen les mans petites, per exemple, l'Alicia de la Rocha tenia unes mans petites i feia meravelles i era increïble i no considero que tingui unes mans molt petites.
A veure la mà?
Mira.
Bueno, està bé.
Sí, una mà normal, ni molt gran ni molt petita però de moment no m'he trobat amb cap complicació amb cap obra per fer alguna cosa que no m'arribi la mà o alguna cosa així.
Quin tipus de música t'agrada? Perquè una cosa és el que tu pots interpretar al piano, no? Però quan t'agrada escoltar música?
Sí, això... Bueno, soc molt fan, molt, d'escoltar a casa. Crec que s'aprèn molt més escoltant que estudiant i tocant. I m'agrada molt investigar, m'agrada molt... quan no estic tocant, doncs escoltar les obres que estic tocant, les que no, sobretot clàssic. Fora del clàssic escolto molt poca cosa,
sí?
Però sí. Però sí que m'agrada molt investigar, descobrir obres noves, les històries de les obres, crec que és molt important. Sí, sí.
Si fem una mirada cap al futur, a tu t'agradaria, m'imagino, dedicar-te professionalment a la música,
sí,
dedicar-te en cos i ànima, no?
Sí, sí, sí. Sí. Home, el meu somni és, doncs, evidentment, fer música, ser músic i poder viure sent músic. Això és el meu somni.
Però compondre?
Composo, però no ho veig com per dedicar-m'hi. Crec que aniria més cap a una branca de... Intentaria anar més cap a una branca de fer concerts i intentar fer la meva vida doncs, viatjant i fent concerts, que això és molt difícil i ho sé, i... però sé que em vull dedicar a la música i que és l'únic que vull fer.
Sense anar allò massa més lluny, quines expectatives tens musicalment en els pròxims mesos?
Doncs, sobretot, millorar. Millorar com a músic, com a pianista. Doncs, fer els concerts que hagi de fer, els concursos que hagi de fer i créixer, sobretot, pues això, com a músic, conèixer gent nova, gent molt interessant i doncs això, millorar com a pianista.
I a casa, en el teu entorn més immediat, a la família, què tal? Com ho porta tot això? Perquè, clar, 15 anys t'han d'acompanyar quan tens un concert, no? Que també aprofiten per fer una sortideta,
sí,
no?
Sí,
però,
sí.
Vull dir, hi ha aquesta obligació per part de la família encara.
Sí, es van tornant entre el meu pare i la meva mare. Tinc una germana petita que ve també a lo que pot i però sí que m'ajuden amb tot, estic super agraït, no tinc res a dir, perquè quan, per exemple, em vull presentar un concurs, pues anem al concurs i és que no tinc res a dir d'això. És increïble el que fan per mi i ho valoro moltíssim.
Uh-huh. Se'ls hi cau la bava, a més, m'imagino, no?
Bueno, no ho sé, esperem. Sí.
Ta mare diu que sí. Vinga, posa't aquí. Sí, i així... com et dius?
Patrícia.
La Patrícia és la mare del Daniel. Se'ls cau la bava.
Sí.
Us esperàveu quan va començar de més petitet amb el tema del piano que estaria en aquest moment on està?
Home, el Dani sempre, des de ben petit, cantava, seguia la música, et parlo d'un anyet, dos anyets, vull dir, molt petit. Però bueno, quan el vam apuntar a piano, la intenció real era que s'ho passés bé.
S'ho passa bé. Em sembla que s'ho passa molt bé.
Molt bé. És dur, però gaudeix molt. I això, doncs, és una recompensa pels pares.
És una satisfacció.
Molt. Molt, i a part, quan veus l'esforç que fa, la disciplina que té amb això, i la dedicació, i que ho té tan clar, amb un noi de 15 anys, no?, que tots els pares sabem el que és,
i tant.
Tenir un adolescent a casa, i realment... És complexa per la logística i el que ha dit, acompanyament i tal, però per la resta...
Ho porteu bé, no, tots?
Sí.
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 Sí, sí.
Ho porteu molt bé.
Molt bé.
Doncs això és perfecte. Això és fantàstic. Últims minutets d'aquesta conversa que estem mantenint amb el Daniel Bartomeu i et farem un petit qüestionari per conèixer-te una mica més. Com és el teu cap de setmana ideal? M'ho imagino.
T'ho pots imaginar, probablement sí. T'ho pots imaginar. Sí, doncs estudiar, sempre s'ha d'estudiar, però pues, m'agrada molt jugar a esports, pues, igual sortir amb la família o amb els amics a jugar a alguna cosa, però estudiar i fer alguna més, alguna activitat esportiva, suposo.
I quines activitats feu en família, a part d'aquestes d'anar a concerts i...
Doncs juguem a jocs de taula, no? Fem... Pues, anem a passejar, algun cap de setmana anem a menjar... Sí.
El que fem tots,
ens
no?
Ens ho passem bé.
El que fem tots. Quina és l'última pel·lícula que has vist al cinema?
Ostres, pues, fa molt que no vaig al cinema. Fa molt, 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 molt. Doncs no me'n recordo. No me'n recordo de l'última vegada que vaig anar al cinema. No.
I de sèries? Alguna que vulguis recomanar o no veus sèries?
Sí, el que passa que m'agrada molt l'estil general de ciència-ficció i de detectius i d'aquestes coses. No tinc una per recomanar, però sí que recomano que vegin aquest tipus de sèries perquè els veig molt interessant.
Ciència-ficció, doncs, no?
Sí.
Algun altre hobby així que t'atrapi molt deixant de banda la música, que ja passa de hobby a a una categoria més elevada. Què és el que t'agrada i t'encanta?
Doncs m'agrada molt l'esport, soc molt futbolero.
De quin equip?
Jo soc de l'Espanyol, però és estrany, perquè normalment et trobes que la gent per aquí és del Barça i tal, però tot el meu linatge de família som de l'Espanyol, així que... I sí, l'he jugat, però ja l'he deixat perquè no tinc temps per jugar-lo. M'agrada molt el pàdel, també. Vaig a vegades a jugar amb amics o amb la família. I quan puc, doncs, quedo amb els amics i vaig a prendre alguna
cosa. Mm. Si poguessis triar, què t'agradaria dinar avui? A veure, doncs... si la mare ja t'ha deixat el dinar fet o no encara.
No ho sé, doncs... home, una pizza sempre és increïble, però una mica de sushi igual també m'agrada, sí, sí.
Mm. Molt bé, doncs avui hem conegut una mica més a Daniel Bartomeu, que esperem que d'aquí un temps, amb la carrera que portes, segurament que et veurem anunciat en algun concert important. Si continues així, jo crec que és el destí... El destí esperat i somiat, oi que sí, Daniel?
Sí, sí, és el meu somni des de ben petit. Sí, sí, sí.
Doncs esperem que s'acompleixi. Moltíssimes gràcies a tu, la teva mare
gràcies
també.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
A Quida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Quida.es i parlem-ne sense compromís. A Quida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Recta final del Faves Comptades d'aquest dilluns i arriba Liz Daimi a breu, amb el cor a la mà. Liz Daimi, què tal? Bon dia.
Pues molt bé, molt feliç per que m'hagis donat aquest petit espai per poder acompanyar-te i contenta.
Pels que es van perdre el primer capítol de la Liz Daimi, amb el cor a la mà, ella era locutora en el seu país, a Cuba, i ara torna a recuperar doncs, aquest ofici, no? Fent aquesta col·laboració amb nosaltres per parlar doncs, de gent que arriba a la ciutat, de persones que per un motiu o un altre doncs, s'instal·len a Sant Cugat, i volem saber doncs, com és la seva vida, però també una mica com s'han adaptat al nostre entorn i les dificultats, perquè sempre hi ha dificultats a l'hora d'anar a un país estranger. Avui, Liz Daimi, a qui has convidat?
Avui he portat una dona molt admirable, que es diu Graciela, és del Salvador, i la vaig conèixer a l'Ateneu d'aquí de Sant Cugat, que aprofito per a dir que l'Ateneu és un lloc on es fan classes gratuïtes inicials de català, que té, a més, unes converses els divendres que són molt interessants, perquè en aquestes converses el que fan és parlar català sense vergonya. I aprofito per a dir-la a la gent que escolta, la gent novinguda, que pot anar a l'Ateneu,
que aprofiti,
i
no?
que la matrícula sempre està oberta, i que és de els divendres des de les 10 del matí fins a les 11:30. Sí, sí. I és molt interessant. Tot el que vulgui practicar la llengua pues, pot anar a l'Ateneu, i pues, és una promoció també.
Doncs sí, és una proposta. Que a més és útil.
Sí.
Que a més és útil,
sí.
Perquè la gent que...
Són molt, molt, molt xules aquestes converses, sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Graciela, què tal?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Una miqueta nerviosa, però bé, contenta, feliç d'arribar aquí.
Ara ens explicaràs una mica la teva història.
Clar.
Liz Daimi? Sí? Sí. Tu la vas conèixer allà, i vol dir que la Graciela estava allà fent aquestes converses, no?, que compartíeu?
Sí. Allà ens hem trobat.
Sí.
Mira que bé.
La Graciela té una història increïble, Carme, perquè la Graciela va arribar a Catalunya i va passar moltes coses... però tot això, a partir de tot això, el més important va ser que la Graciela va néixer una nova Graciela, clar, més valenta, sí. Sense por a la vida, i que és la que tenim aquí a nosaltres.
Doncs jo vull, sí, conèixer la seva història, i m'agradaria saber per què
sí.
La Graciela ve a Sant Cugat o arriba aquí. No sé si abans vas passar per algun altre país, per alguna altra ciutat. No sé, sí. Explica'ns.
Jo vaig arribar aquí fa 2 anys, a Sant Cugat, però abans he viscut 6 mesos a Badalona. Allà em vaig trobar amb cosetes fortes, una mica dolents, que m'han fet aquest renaixement a la meva vida, poder veure d'una manera diferent, molt més àmplia. He estat en una foscor molt densa, es diu així, densa, i quan he estat en aquesta situació he pogut veure amb la llum de l'oportunitat. Passava molt de temps a la platja perquè vaig trobar una miqueta de calma en la sentir les onades, i vaig conèixer allà una dona que viu aquí, a Sant Cugat, i ella em va convidar perquè jo estava sense feina, amb la solitud plena, no coneixia més gent i estava embarassada. I per això vaig vindre cap aquí, i quan he estat molt, com dius, amb el fons...
Enfonsada.
Uh-huh. He pogut conèixer a Núria Ballús, que és de la PIU. Ella em va ajudar moltíssim, és d'aquesta entitat, i ella em va guiar què fer quan he arribat aquí. Em va a donar eines i m'ha explicat què és el que jo he de fer, i per ella he començat a estudiar català A1 a l'Ateneu, el primer que he fet, i també els curs A, B i C, ja els he fet tots. També m'ha ajudat a sentir-me acompanyada, perquè jo plorava, dia i nit plorava, i no podia parlar de la meva història sense plorar. I m'ha ajudat també a arribar en altres grups, amb el Xalet Negre, un grup de dones que hi ha també els divendres, molt bonic, que amb escoltar a l'altra gent que també sente solitud, encara estigui en la seva família, això m'ha donat a mi molta força i he dit, bo, jo també puc sortir d'aquí. I després, quan he tingut la meva filla, he tingut l'oportunitat de que algunes famílies m'han donat espai per poder treballar amb ells, amb la meva filla. I no ha sigut gens fàcil, però ho hem fet, el millor que hem pogut fer-ho. I ara que ja la meva filla està al bressol, ja puc treballar i estic buscant també completar les hores. Jo netejo les cases.
I escolta'm una cosa, com es diu la teva filla?
Es diu Melody.
Melody. I quant temps té?
19 mesos.
19 mesos. Mm-hmm.
Sí.
Molt, molt petita. I ella va dir una cosa important, i és l'organització aquesta PIU, que és a l'Ajuntament de Sant Cugat, que és una organització de primera acollida que té l'objectiu d'acollir a la gent, d'orientar a la gent nouvinguda, i que és una eina, és un servei molt útil per a totes aquelles persones que arriben perquè donen informació, acompanyament, informació també vies legals per a poder fer la documentació. I crec que és la Núria, la que el cap de la... Sí, però és a l'Ajuntament de Sant Cugat.
S'hi ha d'anar a l'Ajuntament?
S'ha de demanar una cita, sí, amb aquestes persones, i et poden ajudar moltíssim, sí. És molt, molt, molt bona. Molt bona. I és important que la gent sàpiga que existeix aquesta organització a Sant Cugat. Sí.
Per tant, la teva situació s'ha regularitzat? Tu estàs...
Encara no.
Encara no. Estàs en vies.
Sí, sí.
He
anat a l'advocada aquesta setmana i m'ha dit que hem d'esperar una miqueta perquè just ara estan fent un canvi pels requeriments, uh-huh, és així? Requeriments, sí, per poder fer la meva legalització.
Sí, perquè la trobada passada havia portat a la Romina, que és argentina. La Romina ens havia explicat que havia...
El visa turístic,
sí,
no?
Sí, va legalitzar perquè el seu marit era italià. Uh-huh. Però normalment els argentins necessiten 3 anys per acollir-se a l'arrelament social, i crec que en el cas de la gent que arriba del Salvador és el mateix,
sí,
no?
Sí, és el mateix. Sí. Quan tenim 2 anys d'estar empadronat, podem fer l'arraigo per formació, i els 3 anys l'arraigo laboral. Però ara el que volen fer és que sigui de 2 anys el laboral. Així que, bo, a veure què surt d'aquesta.
Mm-hmm. La teva filla té nacionalitat espanyola?
No, encara no, perquè el Salvador diu que salvadoreny que on de nasca?
On neixi.
On neixi és salvadorenca.
No hi ha conveni amb el Salvador?
No.
No.
Crec que vosaltres per arribar, per viatjar, necessiten visa o...?
Només amb el passaport i el bitllet.
I el bitllet.
Sí.
Tu vas venir sola?
Sí. Sí, he vingut sola.
I és que és complicat, però és que la Graciela és admirable, és una dona que molt valenta. Jo la veritat que quan he escoltat la seva història m'he quedat sorprendida, perquè amb una nena petita mai ha deixat de treballar, anava a vegades amb la nena,
sí, sí,
a la feina.
Clar.
I tot això crec que també ha pogut fortalecer-la,
Sí, l'han fortit.
Sí, clar, molt, en aquest moltíssim. Sentit.
I, soc una altra.
I també crec que ella està integrada a la cultura de, i a les activitats que es fan a Sant Cugat. I també crec que pot donar algun consell a aquelles persones que arriben, que decideixen establir-se en un altre país, sobretot en el tema de la salut mental, que és molt important. Crec que Graciela té una reflexió en aquest sentit, ¿verdad?
Sí, clar. Sí, jo quan he vingut aquí, jo he necessitat l'ajuda de psicòleg. En el CAP he anat amb psicòleg, també he pogut anar amb terapeuta i totes m'han donat moltes eines per poder treballar a mi mateixa. Crec que nosaltres som el millor treball que tenim en la vida. Hem de treballar amb nosaltres, poder escoltar-nos, què volem, què no volem, poder dir que no, i tot això ho he après fins ara que estic aquí. I han sigut uns aprenentatges molt, molt forts, però ara els veu d'una manera molt més ampla, molt bonica, que tot això m'ha fortalecit i que puc veure la vida pues més bonica, la veritat. I el que jo vull convidar-vos a les altres gent que vol anar aquí, cap aquí, és que busque ajuda, que no estan sols, que encara la solitud a vegades se sent forta, però no estem sols. Hi ha gent, molta gent aquí al barri que són molt macos. He trobat gent molt, molt bonica amb la meva filla, amb mi, i sé que són així amb tota la gent que vol arribar aquí. I també el que és molt important per mi, i crec que hauria de ser-ho per tots, és poder adaptar-nos, poder aprendre aquesta llengua tan bonica. El català m'agrada moltíssim, que lo vaig començar a aprendre abans d'arribar aquí, amb Duolingo, al mòbil. He començat
Sí,
quan jo he vingut aquí, jo ja sabia una miqueta com va la cosa.
O sigui que tu ja tenies intenció de venir a Catalunya?
Sí. Jo vaig...
Ho tenies clar?
Sí, perquè el que passa és que al meu país, després de la pandèmia, jo no he pogut trobar feina i estava els meus pares. I els meus pares ja són grans i no volia ja donar-les més feina del que han fet amb mi. I per això hem prendre la decisió.
Has pres la decisió, sí.
He pres la decisió. Aquesta paraula sempre em costa. Tinc una amiga que m'ajuda a parlar i sempre em corregeix.
Res, són les converses aquestes que feu els divendres a l'Ateneu,
Sí.
És per això.
Sí, clar.
No, i té també una parella lingüística.
Sí, sí, l'Esther, sí, l'estimo molt. És una dona molt, molt maca i ha sigut sempre algú molt especial per nosaltres, per la meva filla i per mi, i el que m'ha ajudat a parlar molt, el que puc parlar és també gràcies a la seva paciència.
I escolta, a qui has deixat allà al Salvador?
Jo tinc 4 fills. Sí, 3 són al meu país, que ja són grans, perquè he començat molt aviat.
Perquè tu ets jove.
Molt jove.
Tinc 40 anys.
No ho sembla.
Sí. La meva filla, la primera, té 23 anys, l'altra 22 i l'altra 17. Sí, ja treballen i tot. Sí.
I tu aquí? Tu sí, aquí sí. Amb la teva última filla?
Sí, clar, amb la Melody.
Jo no sé com es planteja la vida amb aquesta situació quan tens una part important de la teva família ja, tu l'estàs fent aquí, m'imagino que estàs una mica amb el cor i el cap dividit, no? Perquè també clar, estàs preocupada pel que
això
estan
mateix
fent allà.
És que hi ha dies en què em costa una miqueta més. Hi ha dies en què vol fer una abraçada als meus fills i ploro, perquè les trobo a faltar moltíssim, als meus pares també, a la meva germana i tot. Però bo, són estonetes només. I després em dic a mi mateixa, estic aquí per pujar-les. Aquí puc fer més del que podia fer al meu país i torno a agafar forces i endavant.
No ens queda més temps. No. Estem ja en els últims segons. La Liz Daimi sempre ens porta històries personals. que són dures, però que veuen la llum, clar, que tenen una sortida, perquè sempre venen amb el cor a la mà. A la Graciela i a la Liz Daimi els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat avui en aquest tram final del Faves Comptades d'avui. Ho deixem fins demà, que tornarem quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat.